L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres 17 de desembre, com cada dia encetem aquesta crònica informativa de la jornada i ho fem avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui novament obrirem parlant de Santa Bàrbara, un municipi que ha aprovat ja el plec de condicions per treure a concurs la gestió del centre de dia. La previsió de la regidoria de serveis socials és que l'empresa adjudicatària se'n pugui fer càrrec a partir ja de principis del proper mes de maig. Seguirem parlant de citricultura. Els pagesos de les Terres de l'Ebre perden més del 60% de la collita de mandarina a causa del mal temps. I el govern de la Generalitat eleva fins a 24 milions i mig els euros d'inversió prevista en els pressupostos per al 2015 al nostre territori, les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament d'Amposta participa avui en una jornada destinada a intercanviar experiències amb ajuntaments que han iniciat expedients sancionadors a bancs per tindre pisos buits al seu municipi. I Alcanar millora l'eficiència i l'estalvi energètic, un estalvi reflectit en la factura que ha estat de més de 60.000 euros en l'últim any. Divendres passat es feia l'acte de lliurament d'entrega de la 20a edició dels Premis Literaris Terra de Fang a Deltebre. Avui coneixerem qui van ser aquests guanyadors. De la mateixa manera que encara i sense moure'ns de Deltebre, direm també que ja pràcticament estan enllestits tots els preparatius per a la disputa de la segona cursa dels Innocents. Serà concretament dissabte 27 de desembre. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimecres. Són temes que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el recorregut informatiu del dia, novament avui l'obrim des de Santa Bàrbara, municipi que ha aprovat el plec de condicions per treure a concurs la gestió del centre de dia. El document segueix estrictament les indicacions de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, l'ICAS, per tal de poder oferir en un futur també places concertades. La previsió de la regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez, és que l'empresa adjudicatària se'n pugui fer càrrec a partir del proper 1 de maig de 2015. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Des de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Bàrbara se'ns ha informat de l'aprovació del plec de condicions que tindran que complir les empreses interessades en concursar per fer-se càrrec de la gestió del centre de dia del municipi, un servei que ha gestionat el propi Ajuntament des de la seva creació l'any 2000 i que ara, un cop inaugurat enguany el nou edifici, es vol traspassar a la gestió privada. Montse Rodríguez, regidora responsable de l'àrea, explicava a la Plana Ràdio que s'ha fet un document genèric i complint estrictament les condicions que proposa l'ICAS, és a dir, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, per tal de poder demanar en un futur també places concertades, és a dir, públiques.
Ara, després de tots els tràmits que han tingut que fer i de que tot estigués correctíssim, hem aprovat ja el ple del el primer ple de desembre, el dia 3 de desembre, el plec de condicions per a traure a concurs la gestió i la posada en funcionament del centre de dia. Bueno, és un plec genèric, és un plec que s'encaixa perfectament en totes les prescripcions que ens dona l'ICAS, l'Institut Català d'Assistència, l'Institut Català de Serveis Socials, i té un sentit, no han ficat clàusules diferents perquè el que volem és, ara ho traiem a concurs, ara no tenim places concertades, que això vol dir que no tindrem places públiques, el que s'entén per públiques, però que complint tota aquesta normativa és la manera que ens podem encaminar a poder-les demanar, no? El pas posterior és este.
Rodríguez afirmava que l'equip de govern planer aposta per la gestió privada del centre perquè estan convençuts que les coses les han de fer aquells que saben fer-les, a banda de l'avantatge que significarà també el poder disposar de molts més professionals i, per tant, donar un servei més integral.
Això vol dir que en lloc de que ara ho gestiona directament l'Ajuntament, ho gestionarà una empresa que una de les condicions del plec és que és una empresa que en sàpiga, una empresa que ens pugui demostrar la seva solvència en quant a gestió d'equipaments d'este tipus. Per què? Perquè la política de l'Ajuntament de Santa Bàrbara és que les coses les han de fer la gent que en sap fer i la gent que pot aplicar tots els seus recursos, no? Entre altres coses, dins d'aquestes prescripcions de l'ICAS que diem abans, hi ha molt més personal, no? Ara el centre ha estat funcionant molt bé durant molts anys en dos professionals d'atenció geriàtrica qualificades, però ara ens demanen molts més professionals d'atenció geriàtrica, titulats en infermeria, titulats en treball social, titulats en fisioteràpia, titulats en teràpia ocupacional.
El plec de condicions ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de Catalunya i la previsió és que un cop les empreses interessades hagin ofert les seues propostes i s'adjudiqui la gestió, el dia 1 de maig el centre de dia planer pugui començar a funcionar amb aquestes noves condicions i un cop la mateixa empresa hagi complit les millores que contempla el document, com per exemple dotar dels corresponents equipaments els serveis de fisioteràpia, cuina, despatxos, perruqueria o podologia, entre altres.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
La que havia de ser una bona collita de mandarines enguany per als productors de les Terres de l'Ebre, marcada per uns preus acceptables i amb un bon ritme de recol·lecció, finalment està acabant arruïnada per mal temps de les últimes setmanes. El sector citrícola de les Terres de l'Ebre i el Departament d'Agricultura calculen que els últims episodis de vent han deshidratat la pell d'entre un 60 i un 70% de la producció que encara es trobava als arbres pendent de collir. Segons el Sindicat Agrari Unió de Pagesos, molta de la fruita que s'ha salvat no podrà ser comercialitzada i les assegurances podrien acabar no cobrint bona part de les pèrdues. La Generalitat ja ha demanat al Ministeri d'Agricultura que s'activen ajuts per transformar els cítrics en sucs. Plou sobre mullat per als productors de cítrics de les Terres de l'Ebre, especialment després de les recents notícies sobre les detencions i la investigació judicial al voltant de l'empresa Agrofruit, la principal exportadora catalana de cítrics en concurs de creditors, i també després de les sotragades patides durant les dues últimes campanyes. El sector enguany confiava a recuperar terreny perdut amb una collita que s'estimava, es presumia, entre 130.000 i 140.000 tones de mandarines a les Terres de l'Ebre, així com unes 80.000 tones de taronja, que en este cas sembla ser no ha resultat tan afectada. Tot i que els productors ja recollien les mandarines des de fa unes setmanes, els últims episodis, les fortes ventades que s'han avançat respecte al que sol ser habitual, ha portat a la deshidratació del fruit i això s'ha traduït en l'assecament, l'escaldament de la pell de la fruita, envellint-la i donant-li un mal aspecte força visible. Així les coses, malgrat que la qualitat interior dels cítrics pugui continuar sent excel·lent, les seves possibilitats de comercialització queden tocades de mort. I així ho expressava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, que explicava que la deshidratació provocada pel vent ha estat un fenomen imprevist i que ha acabat arruïnant la campanya i amenaça també ara moltes explotacions citrícoles ebrenques. Joan Montessó.
Ara falta veure quin serà l'abast definitiu i què, com se pot acabar gestionant això, la qual cosa nosaltres creiem que és de difícil gestió i que haurà, i es posarà en perill moltes explotacions agràries de cítrics. Malauradament era una campanya tranquil·la, bona, i s'ha acabat, i pot acabar sent una de les pitjors campanyes recordades. Si ha sigut un fred, tots pensaríem dia m'ha fet molt de fred i ha gelat les mandarines, i això ha sigut una cosa que pràcticament ningú se n'ha donat compte, fins que ha començat a veure que la pell s'estava deteriorant a causa d'este vent que va secar ràpidament aquesta fruita.
Per si això fos poc, els pagesos podrien acabar renunciant també a collir la resta de la producció per evitar incórrer en pèrdues. La fruita s'haurà de triar a l'arbre, llastant així considerablement la rendibilitat. S'ha de veure com s'acaba desenvolupant tot, quins preus hi ha i què passa amb les assegurances, deia Montesó, tenint en compte que hi ha gent que està en un mòdul i gent que està en un altre. Montesó reconeixia també que no s'atreveix a quantificar en termes absoluts les pèrdues quantitatives, milions de quilos, davant la manca d'aforaments i càlculs rigorosos durant els últims anys per part de la Generalitat. De moment, representants del Departament d'Agricultura, dels sindicats agraris i tècnics d'agroseguros s'han reunit aquest dimarts al matí per valorar l'abast de la situació. S'han començat a efectuar ja els primers peritatges dels camps que s'avançaran durant els pròxims dies. Des d'Unió de Pagesos, però, reconeixen que molts productors asseguren tradicionalment les seves collites per les conseqüències del fred i dels aiguats, però no del vent. Montesó sosté que es tracta de fenòmens que en els últims temps no eren previsibles i que les asseguradores haurien d'adaptar-se a la nova realitat que imposa el canvi climàtic per evitar que els pagesos perguin tots els seus ingressos. La preocupació és màxima, ja que es preveia una collita molt bona, i així ho admetia el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que xifrava les pèrdues al voltant del 60% de la producció en el marc d'una campanya que, com dèiem, es preveia molt bona. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Pallarès aprofitava també per demanar als pagesos que asseguren les seues produccions.
Per tant, la preocupació és màxima. Estem parlant d'una campanya que es preveia molt bona, perquè la collita era bona, i degut una vegada més a les inclemències climatològiques, això és la inclemència climatològica la que ha afectat, a mi el que m'arriba, el que em diuen, és que es pot arribar a això, unes pèrdues del 60%. Per tant, és molt. Insistim una vegada més en que la gent ha d'assegurar els productes al camp, no hi ha teulada, per tant, estàs exposat a la inclemència climatològica, per tant, s'ha d'assegurar, i la gent que ho té assegurat han de mirar de quina manera, pues, en este cas Agroseguro, si se'n pot fer càrrec o no se'n pot fer càrrec, perquè segons com tens l'assegurança se'n fa càrrec o no se'n fa càrrec.
Cal dir també que el Departament d'Agricultura ha anunciat, mitjançant un comunicat emès ahir mateix, dimarts a la tarda, que el director general d'Alimentació, Domènec Vila, ha demanat ja a la Direcció General de Mercats del Ministeri d'Agricultura que active mesures de crisi per a la transformació en sucs de les mandarines. La mesura, concretament, suposaria la retirada de 8.000 tones de mandarines per transformació amb pagament en espècie i que el procés es duria a terme en indústries de Catalunya. Segons recorda la Generalitat, el sector travessa una greu crisi econòmica amb preus en caiguda des de l'any 2011, preus molt pròxims a zero en alguns casos, una situació que es veu agreujada també pel veto rus a les exportacions. I sense abandonar encara les qüestions que afecten la Generalitat, parlem ara d'un tema molt diferent. Parlem de qüestions sobre els pressupostos del proper 2015 del govern català. La Generalitat ha xifrat en 24,5 els milions d'euros d'inversió prevista per als pressupostos a les Terres de l'Ebre per l'any que ve. El delegat del govern, Xavier Pallarès, explicava que els comptes preveuen 17,2 milions d'euros en inversió nova al territori, però recordava també que s'hi ha de sumar algunes partides destacades, com és la darrera fase de les obres del rec oriental de la Terra Alta, amb 4 milions d'euros. Altres actuacions que s'han de sumar a la inversió prevista pel govern per l'any que ve són el nou contracte de navegabilitat per l'Ebre amb 500.000 euros, 700.000 euros per a tractaments contra la mosca negra i el mosquit, 1,7 milions d'euros per al PUOS, que el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, o més de 600.000 euros per accions relacionades amb el transport públic. De tot plegat, en parlava també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el delegat del govern, Xavier Pallarès, que destacava que els pressupostos prioritzen la despesa social i sanitària. Xavier Pallarès.
No podrem fer grans carreteres ni grans inversions, però el que sí que fem és bàsicament pagar moltes obres necessàries que al seu moment se van fer, no les critiquem, tot el contrari, sempre he dit que s'ha de mirar de cara endavant, per tant s'ha de passar per caixa, s'ha d'anar pagant, s'ha d'anar executant, i després prioritzar molt el tema social. La gent està patint, hi ha problemes d'ocupació, hi ha problemes de demandes de residències, hi ha problemes de salut, i en definitiva els pressupostos de l'any 2015 van molt centrats a les polítiques socials, a les quals tothom ne diu i en parla, però el govern de la Generalitat evidentment hi destina una quantitat important, i aquí Terres d'Ebre també n'és un fet.
Pallarès destacava algunes actuacions que s'han de sumar als 17,2 milions d'euros d'inversió inicial prevista als pressupostos per al 2015 i que eleven, com dèiem, en començar fins als 24,5 els milions d'euros d'inversió a les Terres de l'Ebre.
El que parlàvem abans de la via navegable de l'IDC, clar, això no surt al pressupost, però també són estos 500.000 euros que s'empleen. Tractaments de la mosca i del mosquit, al voltant de, sabeu que volem tractar les plagues en un conjunt, al voltant de 700.000 euros. La nova línia ExpressCat, al voltant de 312.000 euros. La nova servei tarifari, la T10-120, al voltant de 300.000 euros. Manteniments diferents del pla d'obres i serveis, 1.733.000 euros. Bé, tot això sumem, i sume que els pressupostos de cara a l'any 2015 ja pugem a la xifra de 24,5 milions d'euros.
Pallarès aprofitava també per recordar que durant aquest 2014 el govern català finalment ha acabat invertint pràcticament prop de 94 milions d'euros al nostre territori, concretament 93,7.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu en útil.
Continuem ara parlant de l'Ajuntament d'Amposta, que avui participa d'unes jornades destinades a intercanviar experiències amb ajuntaments que han iniciat expedients sancionadors a bancs per tindre pisos buits al seu municipi. A la jornada hi assisteix concretament la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament Ampostí, Laia Subirats. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta, a través de la seva regidoria de serveis socials, participa avui en una sessió de treball amb ajuntaments que han iniciat la via sancionadora amb els bancs per tenir pisos buits. L'Ajuntament d'Amposta, un dels capdavanters a les Terres de l'Ebre en aquesta iniciativa, acudirà en aquesta sessió que està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i l'Observatori dels Drets Econòmics i Socials de Catalunya, i que plegarà a diferents ajuntaments del país. Ho explicava la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats.
L'Ajuntament d'Amposta participarà avui en una jornada de treball amb l'Ajuntament de Terrassa, ajuntament que va liderar tots els procediments per tal d'intentar que els bancs posin a disposició dels ciutadans que més ho necessiten aquestes vivendes buides. I per tant, l'Ajuntament d'Amposta, com a Ajuntament de les Terres de l'Ebre, que es va sumar en aquesta gran iniciativa per tal de donar una solució a aquestes persones, als nostres ciutadans, i evitar així que perguin les seves vivendes o que es troben sense sostre, l'Ajuntament d'Amposta crec que havia d'estar per aprendre, per millorar i per seguir endavant al final en bé dels nostres ciutadans.
En aquestes jornades s'ha convidat a diferents ajuntaments que han obert expedients sancionadors a entitats financeres per mantenir habitatges desocupats. Cal destacar que l'objectiu de la sessió de treball és intercanviar experiències i posar en comú informació per avançar plegats en aquesta línia de pressió que pretén contribuir a garantir el dret de l'habitatge per a tothom.
Gràcies, Manel. Parlem ara de les actuacions que està duent a terme l'Ajuntament d'Alcanar en els últims 2 anys en la línia de millora energètica i que fan que en aquests moments l'estalvi econòmic reflectit en la factura energètica municipal sigui de més de 60.000 euros a l'any. La primera de les actuacions fetes l'any 2013 en aquesta línia va ser la substitució de les llumeneres de la zona nord de la població, nord-oest concretament, que eren les alimentades d'un mateix quadre elèctric, la qual cosa permetia quantificar de manera objectiva l'estalvi econòmic. I el mateix any també es van fer substitucions de lluminàries de baixa eficiència per les de tecnologia LED a l'Escola de Música i a l'edifici de l'Ajuntament. Per aquest 2014, i continuant amb la mateixa línia, en primer lloc es va fer un estudi de potències contractades, reduint un total de 19 contractes, adaptant les potències contractades a les instal·lacions actuals, la qual cosa representa un important estalvi econòmic. Una altra de les actuacions es va fer al passeig del Marjal. Primer es va fer el canvi de les bombetes que il·luminen la carretera, traient les làmpades de vapor de mercuri de 250 watts i substituint-les per unes altres de vapor de sodi de 70 watts. I en un següent pas es van reemplaçar les llumeneres que il·luminen el passeig, canviant-les per altres de menys contaminació lumínica i amb el mateix estalvi que les comentades. Aquestes últimes setmanes s'ha començat també a fer el canvi en les llumeneres tipus villa instal·lades a la part històrica del nucli urbà d'Alcanar i també s'està actuant en diverses zones de la població. Durant els propers mesos es preveu que es dugui a terme també el canvi dels focus de les places Lluís Companys, del Centre Cívic, de l'Ajuntament, del Mercat, de l'Església i del Camí Ample, amb un estalvi previst de 7.500 euros a l'any. Segons el regidor Miquel Sancho, un cop ja comprovades objectivament l'eficiència i l'eficàcia de les actuacions portades a terme, a hores d'ara el criteri per fer les últimes i també les properes és implantar-les a les zones més desafavorides lluminosament. Des de l'Ajuntament es continuarà treballant en aquesta línia d'estalvi, d'eficiència energètica i de respecte al medi ambient.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara amb temes de l'àmbit de la cultura. Divendres passat es va fer a Deltebre l'acte de lliurament de la 20a edició dels Premis Literaris Terra de Fang. I així ens ho explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Divendres tenia lloc a Deltebre lliurament dels Premis Literaris Terra de Fang de prosa, poesia i recerca que convoca l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Deltebre i que enguany arribaven ja a la 20a edició. Els guanyadors d'aquesta edició han estat en el Premi de Prosa l'obra Compàs d'espera de l'autor Ramon Massana de Berga. En el Premi de Poesia ha estat premiada l'obra titulada Galantejant el vent de l'autor Àngel Fabregat de Belianes. El Premi de Recerca fou per a la deltebrenca Laura Serral, amb l'obra titulada Creences heretades. I finalment, el Premi Especial Autor Local fou per a l'obra titulada Vísceres de nostàlgia de l'autor Julio Aliau Tomàs. De les 146 obres que enguany s'han presentat a concurs, 73 corresponen a la modalitat de prosa, 71 a la modalitat de poesia i 2 en la modalitat de recerca. Entre totes les modalitats s'han presentat 4 obres d'autors locals. Enguany se celebraven dues dècades d'uns premis que va començar a convocar l'Associació Cultural La Milotxa i que l'Ajuntament de Deltebre, des de l'àrea de cultura, ha continuat potenciant. El regidor de Cultura en el seu Parlament parlava d'aquests 20 anys als premis i feia una valoració del seu mandat, Joan Alginet.
Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Deltebre seguirem cantant, una altra cosa és que afinéssim més o menys, intentarem afinar. Se seguiran sentint els nostres cants malgrat els moments que estem vivint, malgrat les dificultats que travessem, però al mateix temps estarem al costat de les grans transformacions que viu el nostre país. Volem ser. Seran notes joves. Seran notes carregades de passió. En altes dosis d'orgull i en la mirada, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, la mirada posada a l'horitzó del futur. Cada repte, més ganes i coratge que mai. A cada entrebanc, una oportunitat per a superar-lo. A nosaltres no ens pot donar ningú lliçons de superar entrebancs, perquè els hem superat pràcticament tots. I us dic, de tot cor, que Deltebre val la pena. Deltebre val la pena i Deltebre mereix més, molt més. I us he de dir, de cor, i en això acabo, que treballar per la cultura del nostre poble ha estat, és i serà un plaer.
El convidat especial d'enguany fou el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserres. El lliurament va acabar amb un tastet del nou espectacle Les paraules cantades de Gerard Vergés del grup Riu en So, espectacle basat en part de l'obra de l'escriptor tortosí.
Gràcies, Lluïsa, i sense moure'ns de Deltebre, avui hem de parlar també dels preparatius per a la segona cursa dels Innocents, una cursa prevista de disputar el proper dissabte 27 de desembre. I així ens ho explica també des de Ràdio Delta, Amado Cebolla.
La segona edició de la cursa dels Innocents ja està a punt i eixirà el 27 de desembre a les 19 hores. Després de l'èxit de la primera edició, aquest any es farà al revés, és a dir, des de la Iglesia de l'Assumpció i fins a la Iglesia de Sant Miquel. D'aquesta cursa ens parla Kilian Bertomeu, organitzador, i des de Es Riu Gest.
És una cursa no competitiva, sinó que més bé és per passar la tarda i per fer una mica d'ambient esportiu, i que també després dels menjars estos de Nadal i abans del de Cap d'Any va bé fer una mica d'esport. La nostra és d'Iglesia a Iglesia. L'any passat ho vam fer des de Sant Miquel cap a l'Assumpció, enguany ho farem diferent. Sortirem d'allà dalt i acabarem aquí baix. Estem parlant de 3,5 km. És cursa i és marxa, és a dir, tot aquell que la vulgui fer passejant i caminant també la podrà fer. El circuit estirà tancat, vigilat per la policia local, acompanyats de Creu Roja, i el que fem és no es paga cap tipus d'entrada ni res, l'únic que fem és que sigui solidària, és a dir, que algú també mos sumem a totes aquestes iniciatives que últimament estan apareixent, que ja està bé, a que, igual que l'any passat, algú porta un menjar o qualsevol tipus de material higiènic per a les famílies més necessitades de Deltebre, doncs aquesta és una mica l'entrada o el que es paga sempre voluntari per a poder participar de la cursa dels Innocents.
Hi haurà premis a la millor disfressa i ja podeu fer les inscripcions al blog de Es Riu Gest o el mateix dia al moment de la cursa. Ah, per cert, el circuit té un recorregut de 3,5 km. Animeu-vos!
Un any més arriba la quarta edició de la cursa marxa Sant Silvestre de l'Aldea. Inscripcions al telèfon del Casal de Joves, 977 45 19 61. 977 45 19 61. Inscripcions online des del web athleticevents.net. Més informació a la web del Casal de Joves, casaldejoves.blogspot.com. Preu de la cursa, 12 euros. Preu de la marxa, 6 euros. Data límit d'inscripcions fins al 26 de desembre. Distància cursa, 10 quilòmetres, i distància marxa, 6 quilòmetres. Quarta cursa marxa Sant Silvestre a l'Aldea. Marca-te-ho a l'agenda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De moment, d'aquest matí destaquem que fa sol a pràcticament tot arreu, que s'acosten alguns núvols i que hi ha llocs on el cel hi està tapat. Per exemple, al centre del país, Pla Lleida, Altiplà Central, Catalunya Central, per efecte de les boires que creiem que s'anirà aixecant, però en alguns casos no arribaran a marxar del tot. Per tant, un matí variable, en conjunt amb sol, bancs de boira al centre i núvols que s'aniran fent més abundants al voltant del Pirineu. Continua fent vent als dos extrems del país i també als cims del Pirineu. I serà la tarda, quan el cel quedarà més tapat, cap a l'extrem nord podran caure algunes pluges, la cota de neu va pujant cap als 1.800 o fins i tot 2.000 metres d'alçada. A la resta es taparà una mica, podrien caure quatre gotes, però de pluges pràcticament no se n'esperen. Farà sol al País Valencià, sol a l'Arxipèlag Balear, temporal marítim també entre Menorca i Lleó. En pròxims dies, demà encara vent al Pirineu, pugen les temperatures, a partir de divendres baixen les temperatures, sobretot al centre del país, on hi haurà més bancs de boira, a la resta farà sol.
Com cada dia, amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres, 17 de desembre, una jornada més temps d'actualitat que ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement, i una jornada més, gràcies per seguir-nos, demà hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.